Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit, com anem? Esperem i desitgem de tot cor que seguiu estant bé i que pugueu preservar la vostra salut. Això és el més important. Avui el que farem, després del primer programa d'aquesta temporada, que ha estat el de retorn, serà reprendre els programes que teníem previstos abans de sofrir l'estat d'alarma. I el programa d'avui és el primer que tocava quan es van cancel·lar les emissions. Llàstima que era exactament adequat pel dia que tocava, no per ara. Però, com va dir aquell, decíamos ayer, Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Comencem. Ich möchte wohl der Kaiser sein, den Orient wollte ich erschüttern. Die Musemänner müssen ziehen, und Konstantinopel wäre mein, Konstantinopel wäre mein, Konstantinopel wäre mein. Ich möchte wohl der Kaiser sein. Wohl der Kaiser sein. Athen und Sparta sollten werden. Wir und die Königin der Ehre, das Alte sollte sicher neun. Ich möchte wohl der Kaiser sein. Der Kaiser sein. Die beste Dichter wollte ich dingen, deine Taten zu besingen, die goldenen Zeiten für dich ein. Ich möchte wohl der Kaiser sein. Ich möchte wohl der Kaiser sein. Wenn aber Josef meinen Willen bei seinem Leben will erfüllen und sich darauf die Weisen freut, so mag er immer Kaiser sein. Avui no hem començat amb òpera, no. Hem començat amb una cançó, però no una cançó qualsevol. Qualificada com Ein deutsches Kriegslied, una cançó de guerra alemanya, Ich möchte wohl der Kaiser sein, que traduirem com M'agradaria ser l'emperador, és obra de Mozart, amb el número 539 del seu catàleg. Era la gran interpretació del baix baríton Walter Berry amb l'orquestra del Mozarteum de Salzburg, dirigida per Leopold Hager. És una obra que data del 1788. Ens serveix de perfecta introducció al tema d'avui. La clau està dins la lletra d'aquesta cançó. I aquesta diu: M'agradaria ser l'emperador, sacsejaria l'Orient, els musulmans es posarien a tremolar, Constantinople seria meva, m'agradaria ser l'emperador, Atenes i Esparta serien com Roma, la reina del món, l'antiguitat seria renovada, m'agradaria ser l'emperador, contractaria els millors poetes per celebrar els fets dels herois, instauraria l'edat d'or, m'agradaria ser l'emperador. Però com que Josep vol en el seu regnat complir els meus desitjos i que els savis en gaudeixin, que sigui l'emperador per sempre. La clau aquí, estimats amics i amigues oients, és el nom de l'emperador, Josep. Es refereix a Josep II, fill de Maria Teresa, que va regnar del 1765 al 1780 amb la seva imponent mare i del 1780 al 1790 en solitari. Fou protector de Mozart, però va morir sobtada i prematurament el 20 de febrer de 1790 a Viena, quan només tenia 48 anys, i en plenes representacions de Così fan tutte, que fou retirada ràpidament del cartell. Doncs els teatres van tancar en senyal de dol. Però el que ens interessa més concretament és aquest nom de Josep. Aquest programa estava previst pel dia de Sant Josep, 19 de març. I ja veieu que el fem el 17 de setembre. Sant Josep al setembre. Avui tot anirà al voltant d'això.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Voilà.
Forse la soglia tinse, ma se me forza a perderti és la gran ària del personatge de Ricardo o Gustavo de l'acte tercer de l'òpera Un ballo in maschera de Verdi. Aquesta òpera, que té llibret d'Antonio Somma i una atzarosa història al darrere, que va condicionar la seva estrena i va desvirtuar totalment la idea original de Verdi, gràcies a la censura, fou estrenada a Roma en el Teatro Apollo el 17 de febrer de 1859. En sentíem la versió de Luciano Pavarotti amb la National Philharmonic Orchestra sota la direcció de Sir Georg Solti. Per què l'hem portat aquí? Doncs perquè l'autor de la seva música és possiblement el Giuseppe més famós de tota la història de l'òpera. Giuseppe, forma italiana del nom, Verdi, el famós compositor rei del repertori romàntic italià, nascut en el poblet de Le Roncole, prop de Busseto, en l'aleshores ducat de Parma, el 10 d'octubre de 1813 i mort a Milà al cim de la seva glòria, el 27 de gener de 1901, a la molt venerable edat de 87 anys. Verdi, com sabeu, perquè ja li vàrem dedicar una sèrie, perquè les seves obres són de les que més surten en aquest programa, va gaudir d'una llarga carrera de més de mig segle, registrant la seva obra una impressionant evolució estilística que el va portar del bel canto a la més absoluta modernitat amb les seves dues últimes òperes, Otello i Falstaff. Aquesta evolució és plenament indicativa de la seva genialitat i el seu agut instint teatral com a compositor d'òpera. Verdi fou un home que sempre va saber molt bé el que volia i així amb determinació va traçar el seu camí. Un ballo in maschera pertany al començament de la seva etapa de maduresa. Anem, doncs, a buscar més Giuseps. Vinga, va. Un altre Giuseppe, molt famós també, però aquest no componia òperes, només les cantava. I quan era jove era una pura delícia sentir-lo. Després es va espatllar.
Dammi colori.
Què us ha semblat aquest tenor? L'ària era de Tosca, segur que ho sabeu, Recondita Harmonia, que canta Mario Cavaradossi en el primer acte, molt poc després de començar l'òpera. L'orquestra era la de La Scala, dirigida per Víctor de Sabata. I el tenor sí que ho sabeu, segur. Giuseppe Di Stefano, conegut també com a Pippo, diminutiu del nom en italià. Di Stefano era sicilià, nascut a Motta Santa Anastasia, província de Catània, el 24 de juliol de 1921. Va debutar el 1946 com a Degrier a Manon i en pocs anys va passejar el seu art pels principals teatres del món, esdevenint molt famós, especialment com a parella artística de Maria Callas, amb qui va fer nombrosos enregistraments, entre ells aquesta tosca que hem sentit. La seva veu de tenor líric en els inicis de la seva carrera era d'una bellesa inigualable. Després, però, se li va malmetre degut a que, per un cantó, els excessos de la bona vida i, per l'altre, assumir un repertori més pesant, inadequat per ell. Di Stefano va morir a la Llombardia, a Santa Maria Oe, prop de Milà, el 3 de març de 2008, als 86 anys d'edat.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
El següent Josep de la nostra llista és un director, Josef Kelbert. De nacionalitat alemanya, Kelbert va néixer a Karlsruhe el 19 d'abril de 1908. Va començar la seva carrera en el teatre de la seva ciutat natal i el 1940 fou nomenat director de l'Orquestra Filarmònica Alemanya de Praga i cap a finals de la guerra va ser director principal de l'Òpera de Dresden. El 1949 passa a ser director titular de la Simfònica de Bamberg, formada bàsicament per músics alemanys expulsats de Txecoslovàquia després de la guerra, al front de la qual hi va estar gairebé 20 anys. Kelbert va ser un nom fix a Bayreuth a principis dels 50, dirigint, per exemple, tres anells sencers. Josef Kelbert es pot dir que va morir con les botes puestes, doncs ho va fer el 20 de juliol de 1968 a la Bayerische Staatsoper de Múnich, mentre dirigia Tristany i Isolde, igual que el 1911 havia passat amb el director Felix Mottl. Kelbert només tenia 60 anys en el moment de la seva mort i ben segur molt a dir encara en la direcció orquestral. Diversos són els enregistraments, alguns en viu, que va dur a terme aquest director. Arabella, de Richard Strauss, és un d'aquests títols i aquesta versió, feta el 1963 a Múnich, és considerada una de les millors d'aquesta òpera. Anem a sentir-ne un fragment, el duet Aber der Richtige, en Josef Kelbert dirigint l'orquestra de la Bayerische Staatsoper, amb Lisa de la Casa, Arabella, i Annelies Rottenberger, Zdenka. Preciós.
Oh!
L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera.
Més Joseps. José Van Damme. Aquest encara està en el món dels vius i és un baix baríton belga de notabilíssima carrera internacional. El seu nom veritable és Joseph Van Damme i no sé per què es va posar com a nom artístic José, així en castellà. Des del 1998 ostenta el títol de baró que li fou concedit pel rei Albert II de Bèlgica en reconeixement de la seva carrera. Va néixer a Brussel·les el 25 d'agost de 1940, acaba de fer, doncs, 80 anys. Als 17 anys ingressa en el Conservatori de la capital belga i només un any més tard es gradua amb honors. El seu debut operístic va tenir lloc el 1961 a l'Òpera de París, interpretant el Don Basilio del Barber de Sevilla de Rossini, quan només tenia 20 anys. Va romandre la companyia parisenca fins al 1965. Després va estar 2 anys a Ginebra. Lori Matze el va sentir, el va convidar a enregistrar amb ell l'Air Espanyol de Ravel i també li va demanar que s'unís a la Deutsche Oper de Berlín, on hi estaria fins al 1973. Dos dels seus papers més destacats en aquella època foren mozartians, Figaro i Leporello, que és el personatge que va interpretar en la famosa pel·lícula de Joseph Losey sobre Don Giovanni del 1976. El 1968 debutà en el Festival de Salzburg, on intervindria en nombroses ocasions. En la dècada dels 70 es produeix la seva consagració internacional, debutant a Covent Garden, l'Escala, l'Òpera de Viena, el Teatre Colón i el Met de Nova York. El 1983 va participar en l'estrena d'una de les òperes contemporànies més importants, Saint-François d'Assise, d'Olivier Messiaen, en el rol titular, que va tenir lloc el 29 de novembre d'aquell any a l'Òpera de París. I no cal dir també que un dels escenaris que més ha sovintejat ha estat el del Teatre de la Monet, de la seva ciutat natal, on hi ha cantat un repertori molt divers. El 2011 el varen veure en el Liceu fent el breu paper de Barba Blava, Ariane Barbe Bleu de Paul Dukas. Bé, anem a sentir, doncs, José Van Damme interpretant un destacadíssim, molt bonic i poc conegut rol de baix baríton, que és el Don Quixot de Massenet, una òpera que ens retrata un cavaller de la Manxa meravellós, ple de tendresa. Sentim de l'acte primer la serenata Quand apareix les étoiles, dedicada a Dulcinea. José Van Damme és Don Quixot i amb ell l'orquestra del Capitol de Toulouse, dirigida per Michel Plasson. Thank you.
n'est pire. Ah, monsieur, elle est trop occupée pour me quitter jamais.
Que la chanson du fer passe le refrain qui montait pur et clair vers vous, victoires innocentes.
La chanson du fer place le refrain.
Pardon, cher monsieur, des rimes sont absentes au cantique d'amour que j'allais réciter. Avant de vous tuer, je tiens à les chanter.
Avant de vous tuer?
Avant de vous tuer?
Vous?
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 Vieux fou!
Et c'est dans la fleur, dans la fleur de tes
d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I el següent, Josep, d'avui és un compositor, Joseph Haydn, o més precisament Franz Joseph Haydn. El que passa és que moltes vegades se li elimina el primer dels noms i es queda amb Joseph a seques. Doncs sí, també portem al programa el famós compositor que és considerat el pare de la sinfonia i també del quartet de corda, sempre reverenciat per Mozart, en una relació de respecte i admiració mútues, per bé que Haydn li portava a Mozart tant com 24 anys. Malgrat això, el va sobreviure més de 17. I és que Haydn va viure força anys pel que s'estilava a l'època. Va néixer a Rohrau, a la regió austríaca del Burgenland, fronterera amb Hongria, el 31 de març de 1732, i va morir a Viena el 31 de maig de 1809, als 77 anys d'edat. Haydn és un dels màxims exponents del període musical del classicisme, gran contribuïdor als gèneres de la sinfonia i el quartet de corda, i per això se'l coneix com a pare tot això. Home senzill i humil, de molt bon caràcter, va gaudir gràcies a això de molts amics durant la seva vida. Gran part de la seva carrera va passar com a Kapellmeister de la principesca família hongaresa dels Esterházy, entre el castell ancestral a Eisenstadt i el palau d'Esterházy, a Hongria, conegut com el Versalles hongarès. Allà va fer una vida molt aïllada, quedant al marge dels compositors i tendències musicals que bullien a Viena. Haydn va servir a la família gairebé 30 anys i el 1790 fou jubilat pel nou príncep que no tenia interès per la música. Aleshores, Haydn va acceptar una oferta per viatjar a Anglaterra, on va fer dues gires de concerts, 1791-1792 i 1794-1795, molt exitoses que li van donar gran fama i ingressos. Entre les dues gires angleses, Haydn fou professor de contrapunt de Beethoven a Viena. Haydn també va fer òperes, encara que és una vessant molt poc coneguda de la seva música. Són òperes compostes dins dels més estrictes cànons del classicisme, però molt agradables, ja us ho dic jo. La majoria d'elles les va fer pels Esterházy. Per exemple, la que sentirem ara, la Vera Costanza, drama jocós en tres actes amb llibret de Francesco Puccini, estrenada a Esterházy el 25 d'abril del 1779. Sentirem el duet Rosina Bezzosina, de l'acte tercer, amb Claes Anjo, el conte, i Jesse Norman Rosina, orquestra de cambra de Lausanne, dirigida per Antal Dorati.
Mm-hmm. dolce fiamma.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Ara parlarem d'un compositor espanyol, d'una certa anomenada, però que va morir molt jove. José María Usandizaga, nascut a Sant Sebastià el 31 de març, com Haydn, de 1887 i mort a la mateixa ciutat el 5 d'octubre de 1915, amb només 28 anys, de tuberculosi, estroncant una molt prometedora carrera de compositor. Va fer els seus estudis musicals a la seva ciutat natal i als 14 anys es trasllada a París per completar-los i on va ser deixeble de Vincent Dandy. La majoria de la seva producció musical d'aquella època fou orquestral i cambrística. Tornat a Sant Sebastià el 1906, el 1909 rep un encàrrec de la Societat Coral de Bilbao, del qual en surt la seva primera òpera, Mendi Mendian, estrenada el 1910 a Bilbao, un gran èxit. El 1914 compon la que és probablement la seva obra més coneguda, la sarsuela Les Golondrines. El seu últim projecte operístic fou La Llama, que no va poder acabar donada la seva prematura mort i fou acabada pel seu germà Ramon Usandizaga. Es va estrenar el 30 de gener de 1918 a Sant Sebastià. Després s'ha fet comptades vegades. Òpera en tres actes i llibret de Maria Lejárraga. La trama és d'ambientació turca. Sentim de l'acte tercer el tercet Rie el Jardín, amb Damián del Castillo, el sultà, Sabina Puertolas, Tamar i Miquel Díaz Chalandavasso, Adrián, l'Orquestra Sinfònica d'Euskadi, dirigida per Juan José Ocón.
Traición.
alla eternidad, qui alla luz de la luna me jurabas. Mujer infame,
quando podré
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Rachel Candisseigneur és la magnífica, corprenedora, emocionant ària de Léazard, de l'acte quart de la gran òpera francesa La Juif, en llibret de Jean Scribe i música de Jacques Fromental Halévy, estrenada a l'Òpera de París el 23 de febrer de 1835. Una òpera que va recollir un gran èxit en el seu moment i va viatjar per escenaris de tot el món. Avui en dia, per desgràcia, no es fa pràcticament gens, potser perquè és difícil muntar-la. Fa uns anys va circular una producció de Viena i el Met i jo la vaig poder veure a Nova York i vaig gaudir-ne molt, la veritat. Aquí l'hem sentit perquè qui cantava l'ària era Josep Carreras, o José Carreras, com era conegut en el món de l'òpera. Poca presentació li cal a aquest tenor, oi? Carreras va néixer a Barcelona, al barri de Sants, el 5 de desembre de 1946. Té, doncs, ara mateix 73 anys. Va triomfar força jove, debutant al Liceu el 1970 amb Nabucco. I això no tenim en compte que ja hi havia cantat quan tenia 11 anys d'edat. Montserrat Caballé va protegir, la seva carrera va avançar de pressa, situant-se com un dels primers tenors verdians i putxinyans a nivell mundial fins a la brusca interrupció de la seva carrera a causa d'una leucèmia el 1987. Precisament l'enregistrament d'aquesta Juif va haver de ser interromput a causa de la malaltia, de la qual afortunadament es va curar. Però després ja no va ser el mateix. I dels tres tenors millor no en parlo.
Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
I ara un baríton, un dels grans, Giuseppe Taddei, nascut a Gènova el 26 de juny de 1916. Va debutar a Roma el 1936 fent l'herald de Lohengrin. Després de la guerra reprèn la carrera a Viena, el 1946. A Salzburg coneixeria Karajan, amb qui establiria una llarga col·laboració. Debut a l'Escala el 1948 amb Andrea Chenier i cantaria amb gran èxit fins al 1961. El 1953 debut al Colón amb Tosca, al costat de la Tebaldi. Als Estats Units el veuen per primera vegada el 1957 a San Francisco amb Macbeth. A Chicago el 1959 amb la Gioconda. Però el Met no hi debutaria fins al 1985, protagonitzant Falstaff als 69 anys d'edat. A Covent Garden s'hi va presentar el 1960 i també va aparèixer al Liceu. En diversos moments de la seva carrera, per primer cop el 1953 amb Tosca, també amb Tebaldi, sent especialment recordat pel seu immens Iago al costat de l'Otello de Mario del Mónaco. El 1991 encara va cantar a Viena un memorable Simon Bocanegra als 75 anys d'edat. Giuseppe Taddei, artista excepcional, grandíssim actor, dotat, a més, d'una veu de gran bellesa i molt expressiva, gran tant en el drama com la comèdia, el seu Falstaff és de llegenda, per exemple, va morir a Roma el 2 de juny de 2010. I tot seguit sentirem Taddei en un dels seus grans rols, el Figaro de Mozart. Non più andrai amb l'Orquestra Filharmonia dirigida per Carlo Maria Giulini.
Non più andrai farfallone amoroso notte giorno d'intorno girando nelle belle turbando il riposo narcisetto adoncino d'amor nelle belle turbando il riposo narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, e quella chioma, quell'aria brillante, e quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. E non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando,
quelle belle turbando al riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Quelle belle turbando al riposo, Narcisetto a doncino d'amor.
Ma perché ripo far bacco? Rambo stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, spada al fianco, foglio dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece delle fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le leve e i solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fra un fischiar, non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'incarno girando, nelle belle turbando il riposo, il Narcisetto a doncino d'amor. Nelle belle turbando il riposo, Narcisetto ad uncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria militar.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I acabem amb un altre Giuseppe, un altre director que també va morir en el podi d'un infart, en el seu cas tot dirigint una ida a la Deutsche Oper de Berlín. Giuseppe Sinopoli, un dels directors més destacats de la seva generació, una altra brillant carrera truncada abans d'hora. Sinopoli va néixer a Venècia el 2 de novembre de 1946 i va morir a Berlín la nit del 20 al 21 d'abril de 2001. Quan només tenia 54 anys d'edat. Enfocat en un principi a la composició, es va doctorar en Medicina i Psiquiatria. Va estudiar direcció a Viena amb Swarovski, debutant com a director el 1975. En òpera debuta a Venècia el 1978 amb Aida, que també fou l'última de la seva carrera, com heu sentit. Fou director de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma i de la Deutsche Oper, també de l'Staatskapelle Dresden. Va dirigir òpera en els principals teatres i fou un habitual de Bayreuth. Com deia, un dels directors més interessants de la seva generació. I aquí el sentirem, d'entre els seus nombrosos enregistraments, tot dirigint Manon Lescaut amb l'Orquestra Filharmonia, de la que fou titular, i amb Plácido Domingo i Mirella Freni, Cortese da Mitgella, de l'acte primer. I amb això us deixaré avui. Us espero d'aquí a 7 dies. Feu bondat, adeu-siau i fins dijous que ve.
Oh! cospiranti contro il fato vincere.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.